Sentits, amb Maite Curto.
Hola, bona tarda i benvinguts un dia més a l'Espai Cultural Sentits. Avui us oferirem un Sentits que té aquella característica olor a paper i tinta dels llibres per estrenar. I és que la cadena Bertran obre aquesta tarda a Barcelona una llibreria que serà la segona més gran de la ciutat. Hi trobarem 140.000 llibres, però també punts d'informació amb ordinadors i un gran auditori per a tota mena d'activitats culturals. Una molt bona notícia per la cultura en temps de crisi. També us parlarem d'un llibre que cobrarà vida al cinema, Mecanoscrit del segon origen. El gran best-seller de Manuel de Pedrolo serà el pròxim projecte de Vigas Luna, una pel·lícula d'amor adolescent i ciència-ficció que es dirà Segon Origen. I pel que fa a la música, us presentarem un concert aquest vespre a La Pedrera en homenatge al compositor barceloní Manuel García Morante, amb estrena mundial inclosa, el poema del Cantejondo dedicat a García Lorca. Aquí comença el nostre viatge pels sentits.
Per assaborir.
La històrica cadena de llibreries Bertran obre aquesta tarda un local a la Rambla de Catalunya de Barcelona que s'afegeix a les 8 grans superfícies dedicades a la lectura que hi ha en aquesta zona. Amb el fons d'exemplars i l'oferta cultural que programaran el mateix centre, la Bertran és la segona llibreria més gran que hi ha a la capital catalana i es vol convertir en un referent a la ciutat. L'Anna Gravalosa ha fet un recorregut per la nova llibreria acompanyada pel director general de la botiga, Sven Uber, i ens ho explica en aquest reportatge amb el muntatge musical de la Montse.
Darrere la porta d'aquesta llibreria hi ha 1.500 metres quadrats dedicats als llibres i al foment de la lectura, que estan avalats per més de 230 anys d'experiència que la cadena Bertran té en el sector. Al client el reben les novetats editorials en narrativa, llibres de viatges, també de pràctics, humanitats o infantils. En total sumen 140.000 exemplars amb 100.000 títols diferents perquè tothom hi pugui trobar el que busca.
El concepte de la llibreria en general és una llibreria generalista, quiero decir, trabajamos todos los géneros, a una librería de fondo, digamos, trabajar sobre todo, como veis en las estanterías, digamos, el 1-1, tener muchos títulos, un fondo muy amplio de una unidad, ¿no? Aparte de luego las novedades que siempre hay en cantidades.
La novetat de la llibreria, però, apareix amb les noves tecnologies que hi ha a l'establiment i que donen molt de joc als clients. Hi ha cadires molt modernes on podem escoltar fragments d'un llibre concret o també punts d'informació on hi trobem referències dels llibres i també podem deixar la nostra opinió perquè la llegeixin els altres clients.
Pero aquí ves luego los libros más vendidos, las portadas, puedes hacer recomendaciones, los lectores pueden hacer recomendaciones a otros clientes que luego se pueden leer en las diferentes pantallas que tenemos a lo largo de la tienda. Pues aquí pones el libro, el autor, su nombre, la valoración del libro y un poco un texto, porque este libro te ha gustado, etcétera, etcétera. Y de esta forma queremos conectar, digamos, nuestros clientes y lectores entre ellos, para que no solamente sean nuestros libreros que prescriben y recomiendan, pero también los propios lectores.
Obrir una llibreria a Barcelona era un deute pendent que tenia la cadena originària de Portugal. Ubicada a l'antic cinema Alcázar, la Bertran ha fet una aposta important en aquest local, tant pel volum de llibres, pel disseny, però sobretot per les seves mides, ja que és la més gran que té la cadena. La joia de la corona, però, és un auditori d'uns 200 metres quadrats que hi ha al fons de l'establiment, una sala polivalent on s'hi organitzaran activitats vinculades amb la lectura, amb l'objectiu de convertir aquesta llibreria en un centre de referència a la ciutat.
Tenim una zona polivalente donde vamos a organizar las actividades vinculadas con la lectura, debates de actualidad, hasta conciertos, exposiciones, para que esta librería sea mucho más que una tienda de libros, pero realmente como un punto de encuentro, como nuestros clientes, autores, editores, pueden disfrutar de la literatura.
Tot i la gran oferta, tant de llibres com d'activitats que s'hi han planificat, la Bertran s'enfronta a un gran repte, obrir en plena crisi i trobar-se envoltada de llibreries plenament assentades, amb una important trajectòria i clients fidelitzats. Això, però, no preocupa el seu director, Sven Huber, que creu que cadascuna ha de trobar el seu lloc, que el seu projecte serà viable i que la concentració de llibreries només pot ajudar a enriquir la ciutat.
Esto al final es muy bueno para todos, porque si hay diferentes librerías con diferentes públicos y diferentes filosofías, al final enriquece digamos, Barcelona como ciudad de libro. Yo creo que cada uno obviamente tiene que encontrar, digamos, su espacio en el mapa de las librerías, y sin duda estamos en muy buena compañía y todos los demás tienen años y años de experiencias y clientes fidelizados. A partir de ahí, nosotros somos nuevos y tenemos que ganarnos la fidelidad de nuestros clientes, está claro.
Per veure. Mecanoscrit del segon origen, una de les obres més populars de Manuel de Pedrolo i un dels bestsellers de la literatura catalana, serà el pròxim projecte de Bigas Luna. El director de títols com Jamón Jamón o La teta i la lluna torna al cinema després de Yo soy la Juani. El nou film té un pressupost que supera els 6 milions d'euros. Es començarà a rodar a finals d'any, principalment a les Terres de Lleida, i s'estrenarà a mitjans del 2010. Es titularà Segon origen i barrejarà l'acció, una història d'amor entre adolescents i la ciència-ficció. És un reportatge de la Margarida Palomar.
El director de cinema Bigas Luna i el productor televisiu Carles Porta s'han unit per portar al cinema el mecanoscrit del segon origen, de Pedrolo, una història que gira al voltant dels personatges de l'Alba i en Dídac, els únics supervivents d'una catàstrofe d'origen desconegut que acabarà amb la vida del planeta. Publicada fa 35 anys i portada amb èxit al format televisiu per TV3, també va ser la primera dramatització que va fer Catalunya Ràdio l'any 85 i de la qual ara escoltem un fragment.
Si verament tot això, la destrucció de les ciutats i dels homes, és obra d'algú de fora, com s'explica que després de reduir la terra a runes l'hagin abandonada?
És veritat?
És que no l'han abandonada. Aquests éssers es deuen haver instal·lat en un lloc o altre i des d'aquest cap de pont l'aniran colonitzant. La presència dels 5 aparells ho demostra. No tan sols tu i jo som probablement els últims humans, sinó que ara vivim en un terreny ocupat.
Estem molt il·lusionats perquè és un projecte il·lusionant. A Mecanoscrit és el segon llibre més venut de la història de la literatura catalana, darrere de la plaça del Diamant, i per tant ha marcat generacions de catalans i no podem defraudar, i la història és molt global i molt actual.
És la veu de Carles Porta, de la productora catalana Antàrtida Produccions. Porta i Bigas Luna ja han acabat el guió i donen els últims retocs en aquest projecte que té una forta càrrega simbòlica.
Vam comprar els drets de Mecanoscrit just ara fa un any i ha coincidit que l'Obama ha sigut president dels Estats Units. Llavors, clar, ens trobem que amb una situació de crisi global i que sembla que el món s'enfonsa, ve un president negre a salvar la humanitat. I la història de Mecanoscrit és bàsicament això. Hi ha una mare blanca, que és l'Alba, i un nen negre, que és el Dídac, que es convertiran en pares de la nova humanitat, no? Del segon origen, que en diem nosaltres al projecte.
Gairebé ets tan negre com jo, ara.
És que tu ho ets poc.
I com és que hi ha gent negra i gent blanca?
Ho fa un pigment de la pell. Vaig llegir que se'n diu melanina.
M'agradaria més ser blanca, a mi.
Per què? El negre és ben bonic.
Però al poble els nois en feien mofa. I alguns grans també.
Ara ja no et passarà més. Només som tu i jo, Dídac.
Porta ha avançat que ara faran el càsting a Catalunya per buscar la protagonista femenina i que volen que l'actor masculí sigui nord-americà.
L'actor negre intentarem que sigui un noi americà. Un actor amb un cert nom als Estats Units. I l'actriu volem que sigui una noia d'aquí. Creiem que serà una persona que recordarà, una noia que pensem que pot engegar un futur important dins d'aquest món. I el Bigas Luna, que és un expert amb això dels càstings i de descobrir cares noves.
La pel·lícula rodarà principalment a les Terres de Lleida i en català, com era la voluntat de Pedrolo, que va escriure el mecanoscrit el 1974, i tindrà també una versió en anglès.
L'essència de la novel·la es manté, és a dir, qui hagi llegit el llibre Mecanoscrit del segon origen jo crec que reconeixerà la història. Òbviament, han canviat coses i han fet una adaptació cinematogràfica relativament lliure, no? Però ja et dic, mantenent molt l'essència. Fem una adaptació a l'actualitat, és a dir, els fets passarien com si això passés avui, perquè pensem que el públic que va al cine no reconeixeria els anys 70-74, que és quan ho va situar el Pedrolo, i en canvi l'adaptació que fem ens permet fer una mirada com a mínim subtil cap a què passaria avui si desaparegués la humanitat, no? Com se n'haurien de sortir dos adolescents que volen sobreviure dins d'un món de destrucció.
Per escoltar.
Aquest vespre a la Pedrera de Barcelona es fa un concert homenatge al compositor i pianista barceloní Manuel García Morante. A l'actuació hi haurà una estrena mundial, Poema del Cantejondo, dedicat a Federico García Lorca. Ens en parla el Xavier Montagut.
El concert homenatge arrencarà amb l'estrena del Poema del Cantejondo, que interpretarà la soprano Irene Martínez Roca i el piano el mateix compositor, Manuel García Morante. Fa un any que García Morante va escriure la peça i ens explica com va sorgir la idea.
Va ser una mica l'Irene Martínez, amb qui treballem molt, que sentint una obra que havia jo escrit pel Venancio Rius, un gravado andaluz, però una cosa així, com també tenia a veure amb el Cantejondo, ella va dir, ai, a mi m'agradaria tant una cosa així per la veu, i jo, esclar, vaig tornar a pensar en García Lorca, que jo he musicat moltes coses, cançons, duos, òpera, obra per piano, una cantata, vull dir que el García Lorca ha estat realment una passió, no?, per mi. I llavors, doncs, vaig tornar amb ell i en el Cantejondo vaig trobar, doncs, inspiració i de seguit van sortir forces cançons, és un cicle de 20, i llavors, doncs, va ser això, la gènesi d'aquest Cantejondo. Ho vam anar provant, ens va semblar que era prou digne, ho hem fet sentir amb algun amic i els hi ha semblat bé.
El concert homenatge a Manuel García Morante es completarà amb un quartet per corda, el Quartet a Picasso, que avui interpretarà el Quartet Glinka, que resideix a Barcelona. García Morante va escriure la peça fa 10 anys i es va inspirar en etapes pictòriques molt concretes de l'artista malagueny.
És una mica com unes impressions subjectives, naturalment meves, enfocades cap a ell com a creador de diferents aspectes de pintura, no? D'alguns quadres de l'època blava, rosa, cubista... Bé, fer un cert recorregut així, no? És, el primer temps és més dramàtic i l'últim és molt més dinàmic, molt més bàquic, diguem, d'alguna manera.
La presentació del concert la faran Àlex Robles, coordinador de Catalunya Música, i Jaume Radigales, crític també de Catalunya Música.
Sentits. La cultura a Catalunya Informació.
Continuem. El Canal 33 estrena dilluns Ànima, un nou programa cultural que barreja informació i magazín i que té com a objectiu descobrir als espectadors tota la producció cultural que es fa a casa nostra. Viviana Bellvé i Toni Puntí conduiran aquest programa que s'emetrà de dilluns a divendres a partir de 9:45 del vespre. Hi haurà connexions en directe, reportatges, entrevistes i actuacions que repassaran totes les novetats en cultura en el seu sentit més ampli. El director del programa és el Toni Tortajada.
No volem ser un programa ni encarcarat ni pretensiós, tot el contrari. És a dir, que barregem sense complexos coses de l'alta cultura amb coses de la cultura popular. Això que com a consumidors barregem sense complexos, volem que aquest programa també ho faci.
Ànima està pensat per recollir el públic que tenien els desapareguts programes Silenci i Loops, però també per un públic més adult amb inquietuds culturals. Aquest magazín marcarà el tren de sortida de la nova programació del 33 que es presentarà la setmana que ve. I una de les autores amb més projecció internacional, l'escriptora belga nascuda al Japó, Amélie Nothomb, ha presentat a Barcelona la seva última novel·la titulada Ni d'Eva ni d'Adam, una història autobiogràfica que explica la relació que va viure amb un jove japonès quan ella tenia 21 anys. Filla de pare ambaixador, Nothomb va néixer al país nipó, va viure fins als 5 anys i no hi va tornar fins als 21. L'obra descriu la societat japonesa amb ulls occidentals. Aprofita per trencar tòpics i per narrar amb to vital un dels capítols de la seva vida que l'han feta més feliç.
Tenia moltes ganes d'explicar un moment fantàstic de la meva vida. Hi ha una cita de Virginia Woolf que trobo molt justa i que diu que res no ha passat fins que no s'ha escrit. És una frase que comprenc perfectament si es porta a terme fins al final.
Ni d'Eva ni d'Adam, la publicada en Púries en català i Anagrama en castellà. Fins aquí els sentits d'avui. A la producció l'Anna Escura, el control de sol a Júlia Paricio i a la redacció la secció de cultura i els corresponsals de Catalunya Ràdio. Gràcies un dia més per escoltar-nos i que passeu molt bona tarda. Demà hi tornem.